si parlem de llibres i fem recomanacions, hi ha moltes editorials que ja marquen una línia que dona garanties. Per nosaltres, Angle Editorial és una d'aquestes editorials de referència. Tenim avui a la Rosa Reyes, que ella és editora d'Angle Editorial. Rosa, benvinguda, bon
dia. Moltes gràcies.
I justament el que volíem fer avui era que ens fessis alguna recomanació, però vam dir, escolta'm, a vegades parlem de novetats i hi ha perles dintre de les editorials que convé també rescatar una mica perquè marquen la línia editorial i, per tant, val la pena donar-los el lloc que mereixen. I en aquest cas, jo volia que comentéssim el llibre Res a tema, del Julian Barnes, que és un llibre que és una delícia i que forma part de tot un seguit de publicacions d'aquest personatge, que per mi ha estat una descoberta, però, evidentment, per vosaltres no. Per tant, et cedeixo la paraula perquè ens situïs en aquest llibre, però, i en aquest autor. No?
Primer, moltíssimes gràcies, Noemi, per dir com Angle Editorial de referència, perquè és veritat que portem molts anys editant i bueno, que tenim ara estem en un moment amb molta visibilitat a llibreries i també amb un sector molt potent en català. És a dir, que destacar dins de tot el que s'està fent al sector és realment una sort. I em preguntaves per Julian Barnes. Julian Barnes és un dels autors que publiquem des de fa molts anys. La primera novel·la d'ell que vam publicar va ser Arthur i George, i ara no en sé dir, però deu ser de l'any 2000 i poc. I Res a témer és un llibre fascinant, realment, i és una d'aquestes anomalies de l'autor, perquè és un autor que fa tant novel·la com el que diríem, no sé com dir-li, assaig cultural. Mm-hmm. De fet, Julian Barnes, el primer llibre que va publicar en aquest sentit i que va tenir moltíssim èxit va ser El lloro de Flaubert, que és una reflexió sobre la cultura francesa de la que ell és un enamorat. I Res a témer és un llibre sobre la mort. Dit així, pot donar una mica de bajón, no?, als oients.
I tot el contrari,
és tot el contrari. És un llibre que parla de la mort i que està ple de vida.
Sí, sí.
No només de la vida de la seva família, perquè ell fa una reconstrucció familiar de com van viure la mort els seus pares i de com ell pensa que s'aproxima a ell a la mort. Uh-huh. Em conversa sobretot amb el seu germà, que el seu germà és filòsof. Aquest llibre l'escriu quan té, crec que 62 anys, és a dir, que ha passat ja al mig del camí de la seva vida, no? I bé, és un llibre on es parla de què passa quan un ateu o un agnòstic, no?, s'enfronten a la mort. Què passa quan no hi ha una creença en Déu? I a partir d'aquí, doncs, fa una història cultural de moltíssims artistes, de moltíssims escriptors, de com s'han enfrontat a la mort, d'això, de cada cop que parlem de la mort, de fet, l'oposat és la vida, i per tant és un llibre que està constantment ple de vida.
Sí, sí, a més amb una part de ganes de riure, també,
sí,
no?, d'ironia.
Sí, té un sentit de l'humor molt fi.
De fet, ell ja comença dient jo no crec en Déu, però el trobo a faltar.
Sí.
Està molt bé. Jo crec que és un llibre molt recomanable i em venia de gust rescatar-lo, treure-li una mica la pols, perquè és del 2008 quan el vau publicar.
Sí.
I per tant, doncs, que la gent en prengui nota. Res a témer, perquè de fet és això, no hi ha res a témer a la mort. I jo crec que és molt important treure-li por en aquest terme i en aquest concepte. I a part d'aquí, sí que tenim novetats, que ens venia de gust que també ens les recomanéssiu. Com, per exemple, aquest llibre de l'italià Marco Missiroli, que és Tenir-ho tot.
Tenir-ho tot és un llibre també molt especial. Marco Missiroli és un autor italià jove, vull dir, com jo, arribant entre la franja dels 40
jove,
i els 50,
jove.
Nosaltres és la segona novel·la que publiquem d'ell. La primera va ser Fidelitat, que també va tenir molt de ressò. I en aquesta novel·la, és una novel·la, jo crec que molt personal, perquè parla d'un personatge que és un jove de la trentena, una mica més jove, que ha nascut a Rimini i ha emigrat a Milà per trobar feina, i de fet es dedica a la publicitat, està treballant, però té un vici ocult, té una taca important, i és que juga a partides de pòquer, on aposta diners de manera important. I a tot això ha de tornar a Rimini perquè el seu pare no està massa bé, també està en un moment que està ja a l'última etapa de la seva vida. La mare va morir fa poc i és el retrobament d'aquest noi amb el seu poble, amb Rimini, amb la seva ciutat petita, i amb tot el que significa l'educació que li van donar els seus pares i com els seus pares també tenien aquestes ganes de tenir-ho tot, que és amb el que ell compara el joc. Però els seus pares ho feien d'una altra manera. Els seus pares el que feien era ballar. Competien ballant. I a partir de totes aquestes reflexions i de com és aquesta trobada amb el seu pare, tornant a viure amb ell, en un moment en el que això, la mare ja no hi és, la casa ja no és la mateixa que era, els amics hi són, però també tothom s'ha fet adult. I ell té aquest pecat, aquesta taca de la que no aconsegueix deslliurar-se'n, que és apostar-ho tot, apostar tot a diners mm-hmm. molt bèsties en el joc.
Sí, sí, un llibre, com dèiem, també és superinteressant descobrir també l'autor, Marco Missiroli, que, com deies, és jove i encara, per tant, amb una carrera literària prometedora.
Sí, i amb un passat també, vull dir que ell és un autor molt consolidat.
Sí, sí, sí.
Allà és un dels autors contemporanis més coneguts a Itàlia.
Sí, sí. I finalment, en aquest cas és una dona, la Marie-Hélène Lafont, que ha escrit aquest Les Fonts,
sí,
i que també és una de les novetats d'Angle Editorial, no?
Mira, Marie-Hélène Lafont és una autora que, de debò, que és una descoberta, jo crec que per tothom. És una autora que ha publicat moltíssim, té premis a França, escriu sempre novel·la molt breu. Aquesta novel·la, la de Les Fonts, diria que té, em sembla que són 112 pàgines, és a dir, res, en una tarda, o menys inclús, mira, són 92 pàgines. En una tarda tu cruspeixes, però et deixa una sensació de una història tan completa la que explica. En aquest cas és una història dura, perquè és una història d'una família on el pare és un maltractador. Val? La novel·la es divideix en tres parts i són tres veus les que parlen. La primera part és la veu de la dona i és com explica ella tota aquesta relació amb la violència del seu marit, amb com l'ha canviat a ella, les seves expectatives. Estem parlant de França als anys 60, estem parlant d'un entorn rural, que no té res a veure tampoc amb l'entorn rural que nosaltres aquí entenem, perquè França és una altra cosa. Però bé, és com ella viu tota aquesta situació amb tres fills que són molt petits i com va pensant en fugir, en com ho podrà fer. A més, això acompanyat de com s'ha envellit aquesta dona, que és molt jove, però com s'ha envellit des del primer dia de casament, amb totes les coses que passen pel cap del seu marit i què fa. I després hi ha una segona part que és bastant sorprenent, que és una veu en primera persona, que és la del maltractador, és la del pare, que també explica, no hi ha cap mena de... O sigui, no busqueu justificacions perquè no n'hi ha al llibre, simplement és un discurs...
Exposar.
És exposar què passa pel cap d'aquest home. No? I una última part que és molt, molt breu, que és una de les filles, quan ja han passat anys, l'any 74 o una cosa així, amb una reflexió que fa sobre... Bueno, amb un final que és molt bonic i que queda molt lligat sobre què ha sigut de la seva família. Com s'ha creat la seva família.
Un llibre que segur que et dona molt per pensar,
sí,
també a nivell de societat
sí.
I situacions que per alguns poden ser molt properes. No?
Sí, sí.
Les Fonts, de Marie-Hélène Lafont, que també segur que valdrà la pena seguir la trajectòria literària d'aquesta gran escriptora.
Sí, sí.
I de la mateixa manera que us proposem que entreu també a Angle Editorial i remeneu tots els títols que tenen perquè podreu triar i remenar molt i n'hi haurà segur que molts que us agradaran i que us atrauran. Moltíssimes gràcies, Rosa Reyes, editora d'Angle Editorial, per haver estat aquí.
Moltes gràcies a tu.